El matí de Ràdio Sabadell.
I ara, en l'últim tram d'aquest programa, el que volem és obrir el debat a diverses entitats sabadellenques que formen part de la taula de sensellarisme de la nostra ciutat. En concret, doncs, a Càritas, a Ningú Sense Sostre i a la Fàbrica. Com es treballa des d'aquesta taula institucional? Què s'hi està debatent? En quines traves es solen trobar? I també per quines mesures aposten per allunyar a les persones de la deterioració que provoca viure, doncs, al carrer. Conversem ara mateix amb l'Esther Artigas, cap de l'àrea d'inclusió social d'Actua Vallès.
Bon dia. Hola, bon dia.
També ens acompanya la Raquel Ríos, que és educadora de Càritas. Bon dia, Raquel.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres a la Rosalia Morera, presidenta de Ningú Sense Sostre.
Bon dia.
I per últim, el Joan Aro, fundador de la Fàbrica. Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, expliqueu-nos com treballa cadascuna de les vostres entitats en aquesta taula i quin és l'objectiu. Joan.
Bueno, nosaltres en el seu dia es va crear la taula sensellarisme de les entitats i nosaltres el que fem és compartir els problemes, compartim la realitat del carrer, compartim la gent que realment, doncs, està necessitada, i aleshores el que procurem és, entre totes les entitats, poder solucionar el màxim de problemes que hi ha amb aquestes persones que no tenen recursos econòmics per poder subsistir. Aleshores, el tema del sensellarisme, bàsicament, la majoria de les entitats el que tracten és de les persones que troben i localitzen al carrer, per poder-les ajudar i poder-les derivar a llocs, doncs, que es puguin, que hi hagi servei de la ciutat, no? Per exemple, doncs, hi ha llocs on donen d'esmorzar, de dutxes, llocs on donen, on hi ha lloc per dormir, o en el nostre cas, que tenim un menjador i la gent ve allà a buscar menjar. El menjar que donem nosaltres no és un menjar, diguéssim, per preparar, sinó que és un menjar condimentat. Sí, la gent ve allà i, doncs, se'ls dona el menjar que toca, doncs, cada setmana. I llavors, doncs, no sé si hi ha alguna pregunta més, vull dir, però bàsicament la taula, doncs, la composem, no totes les entitats de la ciutat, n'hi ha alguna que no forma part de la taula.
Sí. Jo sempre dic que allà on no arriba l'administració sempre, no, trobem a les persones, a les entitats, no, del tercer sector. Quin és el repte? Cap a on hauria d'anar la nostra ciutat, no, per atendre com cal aquest col·lectiu?
Aquesta és una bona pregunta i que té dues respostes, una de més tova i una de més dura.
Vinga.
Jo no voldria utilitzar la més dura, no? Però la realitat és que, com comentàvem abans aquí fora, que les ONGs, les entitats, anem per un camí i dissortadament la política va per un altre. Perquè, doncs, nosaltres posem tot el nostre esforç, tot el nostre capital humà per aconseguir el màxim de solventar el problema de la gent, no? Però, doncs, les entitats, diguéssim, públiques, els hi costa més. Primer, perquè no viuen la mateixa situació que vivim nosaltres, i segon, perquè tenen limitacions. Segons diuen ells, hi ha moltes limitacions econòmiques, però nosaltres veiem que hi ha coses que es podrien fer molt més del que es fa.
Com ara?
Un alberg. Lo siento, ya lo he dicho.
L'Esther ho té claríssim.
No, jo ho he comentat a l'Ajuntament i he dit, escolteu, jo em sembla que seria positiu que l'Ajuntament intentés buscar una solució per obrir més menjadors socials a la ciutat. No només dos menjadors que hi ha ara en l'actualitat, sinó per barris que hi haguessin. Però clar, això té un cost, això té un cost administratiu, econòmic i de personal, no? I això, jo, doncs, però per mi seria, en el cas nostre, de la àrea que nosaltres treballem, que és el menjador social, hi hauria de seria un gran què per la ciutat que hi haguessin 4, 5, 6 menjadors socials.
Perquè ara per ara, a la Fàbrica, quanta gent ateneu?
Nosaltres estem acollint cada setmana entre 50 i 60. El que passa és que hem de limitar 54 perquè és l'aforo màxim que tenim del local. I llavors, clar, com aconseguim el menjar, qui paga els gastos, qui paga el lloguer, qui... Tot això és voluntari. Jo a l'Ajuntament li he demanat, doneu-me un local, però no n'hi ha, no? I llavors, clar, tot això són costos que jo entenc que si es multipliquen, doncs té un pressupost. Però, per altra banda, veig que a la ciutat, des de l'Ajuntament, es fan coses i es creen coses que valen molts diners. Hi ha projectes aquí a la ciutat. Un pavelló als Marinals, una piscina per fer onades, i dius, bueno, nosaltres només demanem ni un 10% de tot aquest pressupost, no? Però per què no es fa? Això se'ls hauria de preguntar amb ells.
De fet, avui el regidor també doncs, explicava que es vol reforçar per l'operació Fred i més endavant també doncs, apostar per tenir professionals, no?, tècnics, perquè ara mateix doncs, moltes de les tasques que es fan són de forma voluntària. Esther, vosaltres des d'Actua Vallès ja hem conegut doncs, a molts dels projectes que impulseu, però com col·laboreu en aquesta taula de sensellarisme i també quines són les vostres reivindicacions?
Bueno, nosaltres hi anem com a representants d'Actua al Carrer, del projecte Actua al Carrer. També una de les meves companyes de SAPSO. Bàsicament utilitzem per la coordinació de casos, perquè moltes persones les veiem entre diferents entitats i a vegades, si no ens coordinem, uns anem per un cantó, els altres anem per l'altre i encara tornem més bojos del que podria ser a les persones. No? Hi han d'anar aquí, fan una cosa, allà fan una altra, a l'altre lloc fan l'altra... I el que intentem, i crec que és un dels punts forts, és intentar coordinar-nos en aquest sentit. Els reptes, bueno, doncs que hi hagi més pressupost, al final tenim comprovats, jo crec que això totes les entitats, que si hi ha recursos adequats es creu en la persona que tens davant, i això és una cosa que no es pot fingir, o es creu o no es creu, de que la persona que tens davant pot millorar i pot sortir d'aquesta situació. I amb carinyo, les persones no volen estar malament. Llavors, nosaltres des de l'entitat podem posar molt amor, podem posar temps, però recursos tenim els que tenim i coincidim des d'Actua Vallès totalment amb el Joan, no? Que passa per una aposta política i passa perquè hi hagin recursos especialitzats i recursos que s'adequin a la realitat de les persones que estan al carrer. És a dir, les persones que estan al carrer, hi ha persones que consumeixen, hi ha persones que tenen gossos, hi ha dones, hi ha famílies, no només hi ha homes sols, sinó que hi ha diversitat de persones, de situacions que s'han de tenir en compte quan es pensin quina és la manera per poder acompanyar aquestes persones.
Aquest és l'objectiu d'aquest programa especial avui també. Primer, trencar doncs, els mites, no?, que hi ha entorn al sensellarisme, perquè com avui doncs, comprovem, és una realitat molt complexa que engloba, com ara deies, doncs, perfils molt diferents. No hem de tenir la imatge típica de l'home, no?, gran, amb problemes d'addicció, sinó que també doncs, aquest perfil ha anat canviant, com estem descobrint, com ara deies, no?, també més dones, més joves, més migrants... I també doncs, a dotar de recursos, com explicaves i com demanàveu tots dos, perquè quan això passa, el cert és que hi ha garantia d'èxit. I si no, doncs, ara ens ho explicarà també la Rosalia de Ningú Sense Sostre, perquè vosaltres poseu també noms, cognoms a les persones que hi ha darrere d'aquestes xifres i demostreu que amb ajuda, amb assessorament, amb acompanyament, poden sortir del carrer.
Sí, a veure, la persona...
Hi ha voluntat, clar.
Hi ha voluntat. Primer de tot, sempre ha de ser ell que vegi el problema que té i vulgui sortir-se, això és el principal. La persona que se'n vol sortir, llavors nosaltres podem recolzar-lo a fer aquest camí llarg, que és nosaltres li donem l'allotjament, llavors ha d'haver-hi uns compromisos d'higiene, de compromís de socialitzar a la casa, sopant tots junts, el compromís de tenir la higiene de la roba i després de buscar feina. Vull dir que això tot és un procés. Nosaltres a la casa d'acollida donem uns 6 mesos, hi ha persones que necessiten més temps i d'altres que necessiten menys, però que tot té un procés. Quan aquest procés l'han fet, el passem en els pisos. En el cas que estem parlant ara, que són de la gent que estan al carrer, que són els que nosaltres fem ruta, els divendres fem ruta al carrer, que veiem la gent més necessitada, donem menjar també, doncs, si tenim el menjador, també només divendres per sopar, els divendres, i veiem la necessitat que hi ha. Realment aquí per poder solucionar això estem en fase de demanar, que, bueno, insistim que necessitem un alberg. Un alberg de baixa exigència, perquè aquestes persones que no volen, que estan, tenen una addicció i no volen sortir-se'n, però sí que volen intentar, doncs, estar sota d'un sostre. I també, doncs, l'alberg per les persones que sí que volen sortir-se, donen aquest pas. Nosaltres és l'allotjament que estem donant, però realment nosaltres tot és voluntariat. Nosaltres no depenem de l'Ajuntament. No seria importantíssim que l'Ajuntament posés aquest servei.
Des de la vostra posada en marxa, quantes persones heu atès, no? I quantes persones heu ajudat, doncs, a sortir-se'n, no, d'aquesta situació?
Sí, nosaltres des de que vam començar hem atès a 170 persones, que tenim un llistat amb els seus noms i cognoms de tots els que han passat per la casa. Això no vol dir que tots hagin seguit un procés. Hi ha persones que han estat una setmana, hi ha persones que han estat un mes, això depèn. I d'èxit és unes 35 persones i n'estem contents, perquè tornar-se a fer el procés d'interessar la societat amb la seva nòmina i poder tenir una altra vegada la relació amb els seus fills o amb la seva ex i tornar a fer una vida normal, i dic normal quan entenent, doncs, que és la que no és estar sense el sostre, doncs és molt important. Nosaltres això, aquests èxits, són els que fan que anem tirant endavant.
Home, és que 35 persones, no? Ja ho pots dir, ben orgullosa, sí, ben sí, contenta. Sí. I a més, també reafirmes el que explicava ara també l'Esther, que ha canviat molt el perfil. Vosaltres, de fet, fins i tot vau impulsar el projecte EVA.
Sí, vam pujar el projecte EVA de famílies monoparentals i han aconseguit, doncs, que aquestes persones ja tinguin uns recursos i a més visquin en un pis elles soles amb els seus fills. També vam estar acollint a dues famílies d'Ucraïna amb l'àvia i els nens i això, i els vam ajudar també molt a fer tota la integració, tenir el NIE, buscar escolaritzar les criatures, buscar feina, i van marxar de la casa i amb feina, vull dir, al cap d'un mes tots ja han ajudat. Llavors ara aquest pis hi hem posat, doncs, un altre cop, doncs, famílies, tenim famílies d'Honduras i tenim famílies també de Mauritània, vull tenir més gent sense papers també, però barrejats també amb els nostres pisos que tenim de seguiment.
Per acabar, Rosalia, suposo que una de les coses més complicades són les traves, no?, burocràtiques, que moltes vegades us trobeu.
Bueno, precisament ara, de traves burocràtiques n'hi ha moltíssimes. Ara nosaltres hem obert un local i estem tenint una quantitat de papers per poder obrir el menjador que teníem ara a l'obrera sense cap tipus de paper, doncs per poder obrir un menjador social, bueno, ni t'explico. Però bueno, a part d'aquestes traves, o sigui, segueixo dient que aquí l'important és que l'Ajuntament, el govern, qui sigui, s'ha de moure per poder fer una cosa ben feta. Jo aposto perquè es faci això un alberg, però a cada municipi, i tal com diu el Joan també, a cada barriada, perquè es tracta d'anar tancant el cercle i que sigui persones properes i poder tenir cada municipi les seves persones que està al carrer, pues, ateses, no que vagin d'un municipi a l'altre. Nosaltres tenim gent de Rellinars, gent de Castellà, gent de Cerdanyola. Això no pot ser. Cada municipi hauria de tenir la seva gent, i aquí Sabadell també. O sigui, atendre la gent que està al carrer. No es tracta de si estan amb un cotxe o amb una nau treure'l, sinó si els vols treure'l i has de donar una opció, i això no hi és. I vull dir, per tant, no estem en contra totalment. I amb el tema de l'operació fred també estic molt en contra, perquè s'hauria de posar, doncs, els graus més amunt, o sigui, posar 4 o 5 graus i poder atendre durant tot l'hivern aquestes persones.
Nosaltres ara de seguida, en uns minuts, també conversarem amb una advocada de la Fundació Arrels per precisament parlar d'aquesta nova proposició de llei, no?, per aquesta necessitat, no?, d'abordar, doncs, aquesta problemàtica des d'una visió més general, no?, perquè és el que deies, doncs, al final Sabadell també és una ciutat de trànsit, ben en marxa, no?, i hi hauria d'haver un protocol, no?, per, doncs, treballar de forma conjunta. Raquel, t'afegim a la conversa des de Càritas. També, com vosaltres, doncs, us impliqueu en aquesta taula i sobretot també sou com aquestes entitats, no?, que també, doncs, poseu nom, coneixeu la història, no?, que hi ha al darrere de cadascuna de les persones, no?, d'aquestes 200 persones o més que malviuen a la ciutat.
Sí, som un servei de dutxes i esmorzars per persones en situació de sensellarisme, i també fem una mica de seguiment social. Com ha dit l'Esther, és qüestió de coordinar-nos. De vegades venen persones que els diem on dormen perquè per la nit els incloguin a la ruta nocturna, i a partir d'aquí pues, treballar una mica amb ells en sessió laboral, regularització de documentació, bueno, una mica de tot.
Mos preocupa també que amb l'arribada del fred en els propers mesos i també no, de la situació que estem vivint, s'incrementin també el nombre de persones que haureu d'atendre?
Sí, bueno, ja sense que arribi el fred des de gener aquí, cada cop, nosaltres més o menys teníem de 20 a 30 persones diàries i actualment venen de 40 a 50 persones diàries. Des de gener han passat pel servei més de 230 persones.
Això demostra, no?, també la magnitud del problema.
Exacte.
Què és el que demanaríeu també vosaltres, no?
Bueno, més recursos, jo crec que també més implicació i més visibilitat a aquest col·lectiu que crec que està poc cuidat i que, bueno, que no se li dedica els recursos ni l'atenció que mereixen.
De fet, tu ets educadora social, sí. No? Qui t'aporta també doncs, a treballar amb aquest col·lectiu?
Bueno, jo soc treballadora social i educadora social i bueno, faig una mica de tot, fem de tot. I bueno, acompanyem a les persones a trencar circuits de sense llar. És el nostre objectiu.
I també és molt important, no?, aquest treball que feu en xarxa, sí. Per això, per anar derivant, no?, recursos, propostes...
Sí, perquè moltes persones que venen al nostre servei potser passen per ningú sense sostre o per la nit actua, els passa a veure, van a la fàbrica, els coneixem tots.
També doncs, avui és un dia, no?, una jornada molt especial. Què diries també doncs, a la gent que ens escolta, no?, des de casa i que potser, doncs, no sé si com a societat ens hem acostumat a no mirar-los, a no escoltar-los, a no atendre'ls, no?, com caldria?
Bueno, que és un col·lectiu que de vegades tenim molts prejudicis i com una imatge molt marcada i que potser a persones que ara estan en una situació normal ens arriba un dia de trobar-nos en aquesta situació. Que no pensin en una persona sense llar com una persona, no sé, que veiem al carrer demanant, sinó que hi ha persones molt normalitzades que es troben en situacions molt complicades i que no ho preveuen.
Joan, què els diries tu també? A la ciutadania, no? A la societat també.
Jo recordo, perdó, als anys 80 vaig anar a Alemanya amb tren, perquè en aquella època anar amb avió costava molt.
Sí.
I em vaig trobar un professor de llengua espanyola al tren. Vam estar parlant i em va dir, diu, mira, el caràcter alemany, diu, si poguessin fer túnels perquè els estrangers,
sí,
que venen aquí a demanar feina, poguessin fer túnels de casa seva a la feina, els farien per no veure'ls. I jo penso, aquí passa el mateix. Passa el mateix. Si poguéssim fer túnels on els pobres anessin del lloc on malviuen al menjador perquè ningú els veiés, potser és molt fort el que estic dient. Però hi ha molta gent que quan es troba un indigent al carrer,
sí,
una gent que demana, canvien de vorera, giren la cara. I això és algo que dius, tampoc costa tant. Si tu veus una persona que està demanant al carrer i t'hi apropes i li preguntes com es diu, com està, encara que no li donguis diners perquè no li pots donar en aquest moment, és una persona humana que necessita. També n'hi ha alguns que els hi hauríem d'estirar les orelles, eh?
Però... Clar, evidentment, com a tots els col·lectius, sí, no es pot generalitzar. Esther.
Doncs jo els convidaria que vinguessin ara mateix, fins a les dues aquí, i que aquí hi ha una gran representació de persones en situació de sensellarisme, amb una quantitat de circumstàncies diferents, i que parlin amb elles, perquè per molt que diguem nosaltres, si tu coneixes una persona, li poses cara, li poses nom i cognom, la percepció sempre canvia. Per tant, us convidem a que vingueu corrents. També aprofito per dir que fem recollida de mantes, espero que el meu jefe ja ho hagi dit, però fem recollida
insistim,
de mantes
insistim.
Perquè comença el fred i ja ens ho estan demanant. O sigui que, bueno, una mica coincideixo amb el Joan. Jo també vaig estar treballant fa molt de temps amb menors i una de les coses que em va dir un menor d'edat que havia estat molt de temps al carrer em deia, Esther, és que el fred és molt fotut, la gana és molt fotuda, però com et mira la gent és el que més mal fa i no deixen de ser persones.
Rosalia. per tancar.
Sí, bueno, bueno, tant com diuen ells, vull dir, aquí el que falta és visibilitzar una mica més el paper de la persona que està sense sostre. Realment és el que dieu, no es tracta de que està allà perquè vol, a vegades acostar-te i dir com et dius, què necessites, perquè això quan ho has fet, resulta que té un nom i diu, estic recollint diners pues, per comprar la llet al meu fill, o llavors pues, l'acompanyes a l'economat i compri la llet. Vull dir, sempre hi ha un per què està demanant aquesta persona aquells diners, o quin, li pots informar de les situacions, que els recursos que hi ha a la ciutat, o sigui, no fer veure que no hi és. I sí que també hi ha molta hipocresia, tal com diu el Joan, de que diu que tothom, sí, sí, jo apoyo el sense sostre, però si troben una persona sense sostre que està davant de casa seva, truquen a l'Ajuntament perquè que el treguin d'allà. Doncs això és el que ha de canviar.
Doncs nosaltres també posem el nostre granit de sorra intentant també doncs, això, apropar aquestes històries als nostres oients i trencar doncs, aquesta invisibilització. Ara us demanem, us acomiadem, però us demanem que escolteu, perquè precisament ara també farem una entrevista molt interessant per parlar d'aquesta proposició de llei per fer front al sensellarisme.
Al matí, amb Raquel García.
I ara volem parlar d'aquesta proposició de llei per fer front al sensellarisme, que pot suposar doncs, un punt d'inflexió en l'atenció de les persones sense llar que ara viuen doncs, al RAS o en allotjaments temporals. Garantir el seu dret de totes aquestes persones a disposar d'un espai residencial digne durant tot l'any, a més d'altres objectius. Nosaltres el que fem ara és saludar a la Bea Fernández, que és advocada i responsable de l'equip jurídic de la Fundació Arrels. Bon dia, Bea.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com ha anat la jornada que doncs, heu fet no? des de la Fundació Arrels per celebrar també doncs, aquest dia?
Doncs, de fet, encara s'està desenvolupant i la veritat és que molt interessant per la qualitat dels ponents i també per l'expectació que ha generat. És a dir, tenim, bueno, hi ha molta gent, tant societat civil com estem veient que també representants polítics interessats en la proposició que estan assistint de públic, o sigui que molt bé.
Perquè aquesta proposició de llei suposarà un gran salt, no?, en l'atenció d'aquest col·lectiu.
Bé, de fet, és el que volem. És a dir, és la primera vegada que hi ha un text normatiu que fa referència a la població que es troba en situació més cronificada de sensellarisme. És a dir, és una llei pionera perquè és això, perquè aborda la problemàtica de les persones que estan dormint directament al carrer o en albergs, o que estan dormint en albergs i que es passen el dia al carrer. I ho fa des d'una perspectiva de drets. És a dir, és una llei que el que pretén és convertir en drets determinats serveis, determinades actuacions que ara a vegades es fan, a vegades no es fan, però que ara volem això, convertir-les en drets perquè realment es puguin reclamar.
Perquè, per exemple, doncs, per altres col·lectius no, fràgils, no, que podríem dir, doncs, ara penso, doncs, de dones o fins i tot del col·lectiu trans, no, també doncs, es treballa en aquesta línia. És necessari no, doncs, tenir aquestes lleis específiques per corregir determinades situacions, no?
Sí, sí, correcte, exacte, és com bé dius, és a dir, creiem que, evidentment, doncs, sí que existeixen lleis, la llei de serveis socials, la llei d'accés a la salut, etcètera, o sigui, existeixen lleis més generalistes, però que no enfoquen, no posen la mirada en aquest col·lectiu en concret com ho fan altres lleis més concretes, no? Com deies, la llei d'infància o la llei del col·lectiu LGTBIQ+. Vull dir, el que volem és això, al cap i a la fi és un col·lectiu molt vulnerable que té unes característiques similars, sobretot la gent que està directament dormint al carrer i que necessiten unes respostes unificades. I és el que pretén aquesta llei.
Què ens desgrana aquesta llei? Quines serien no? doncs, les premisses, no? les reivindicacions? Perquè em sembla que el principal instrument és això, no? que disposin d'un espai residencial digne com un pas previ no? als habitatges d'inserció.
Correcte, sí, sí. O sigui, de fet, la pedra angular, per dir-ho així, d'aquesta llei és aquest espai residencial digne perquè la finalitat última d'aquesta llei, per això és una llei de mesures urgents i transitòries, la finalitat última és que la gent que està dormint al carrer no estigui dormint al carrer. És a dir, el que volem amb aquesta llei és eliminar, erradicar el fenomen del sensellarisme més cronificat, és a dir, que les persones disposin d'un espai on puguin viure i que no hagin de viure, no hagin de fer la seva vida al carrer. Per la qual cosa, la pedra, ja us dic, l'element més important de la llei és aquest espai residencial digne, que es defineix com això, com un espai, no és un allotjament, això també ho volem remarcar molt, no és una llei d'habitatge, amb la qual cosa no entrem en competències amb la llei d'habitatge o amb competències que no ens pertoquen. És una llei prèvia a l'habitatge, però sí que el que pretén és regular uns espais, uns allotjaments que no tenen temporalitat, és a dir, que la persona ha de disposar d'ells tant temps com sigui necessari, mentre no disposin d'un allotjament, d'un habitatge. És a dir, són espais on la persona pot viure, és a dir, no són espais on la gent únicament pot anar a dormir o pot anar a fer les seves coses, o no, són espais on poden viure i, bueno, poden fer la seva vida de forma digna, de forma íntima, de forma individual, mentre no disposin d'una vivenda, mentre no se'ls faci efectiu el dret a un habitatge digne, no? Llavors, aquests espais residencials dignes estan pensats com un dret subjectiu, és a dir, com un dret que la persona pugui reclamar, és a dir, reconegui i pugui reclamar. I, en canvi, de fet, no estem parlant, no ens estem inventant coses estranyes, és a dir, estem parlant de diferents modalitats, com poden ser habitacions d'hotel, habitacions de pensions, habitacions individuals d'albergs o fins i tot pisos d'inserció. És a dir, són figures que ja existeixen, no les hem de crear. L'únic que li hem de donar aquesta característica d'espai residencial digne i han de poder ser reclamats o han de poder ser exigits com a dret subjectiu.
De fet, també s'inclou, no?, el dret a tenir una consigna, un títol de transport o fins i tot accedir a una bugaderia, no? O el dret als serveis funeraris.
Sí, sí, correcte. Si som conscients que, a veure, si ara poséssim, si ara aprovéssim la llei demà i demà passat tothom que està al carrer a Catalunya doncs anés als seus ajuntaments, als serveis socials a reclamar un espai residencial digne, doncs home, som molt conscients que els ajuntaments així d'avui per demà no tindrien aquests espais. I segurament hi hauria fins i tot persones que d'avui per demà tampoc no voldrien aquests espais perquè hi ha persones que han necessitat tot un procés, un trànsit per poder tornar a recuperar un espai individual, íntim, etc. Una qual cosa, la llei també té en compte que mentre aquests espais residencials no es facin efectius per tota la població que està en situació de sense llar i que per això doncs, hem pensat en un període de 2 anys per aconseguir doncs, que aquests espais siguin habilitats, doncs, durant tot aquest procés hi hagi altres serveis que també s'ofereixin en aquesta població. I és el que us deia, són serveis que fins ara eren serveis que es podien o no oferir per part de municipis o entitats, però que la llei els converteix en drets, com dius tu, no? el dret a disposar d'una consigna a municipis de més de 1.000 habitants, o el dret a disposar d'una bugaderia també a municipis de més de 1.000 habitants, una o les que facin falta, o el dret de disposar de dutxes públiques a municipis a partir de 10.000 habitants. O hi ha un altre dret que també recull la llei, que és el dret a disposar de centres de baixa exigència. És a dir, per a aquelles persones que jo us dic no disposin o encara no puguin disposar d'un espai residencial digne o encara no estiguin preparades per disposar d'aquest espai, que existeixin centres d'alta tolerància, no?, que diem, o de baixa exigència, on les persones puguin pernoctar, espais petits, espais propers a les persones, als espais on les persones dormen al carrer, on puguin entrar amb animals, on puguin entrar amb consums actius, on es respecti això sí la convivència, però que no són, o sigui, són com un pas previ fins i tot, o sigui, tenim previst fins i tot el pas previ a l'espai residencial digne. És a dir, bueno, és una llei que s'ha fet per part de la universitat, però també s'ha fet tenint en compte l'experiència d'un seguit d'entitats que treballava amb aquest col·lectiu des de fa anys. Llavors hem intentat preveure totes aquelles situacions en les que es pot trobar una persona que actualment està dormint en el carrer.
Doncs moltíssimes gràcies també doncs, per explicar-nos, per desgranar la importància d'aquesta proposició de llei que esperem que es faci realitat. Moltíssimes gràcies, Bea Fernández, advocada i responsable de l'equip jurídic de la Fundació Arrels. Que tinguis bon dia.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres, encantada. Bon dia.